Vaja, allò que en diuen espavilar-se. O que s'acostuma a dir quan són petits. Espavila't. I espavilar-se vol dir, hem de suposar, administrar els recursos personals per salvar situacions d'aquelles que en algun moment ens poden posar en conflicte. Des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Espavilar-se és això?
Sí que es fa servir, eh?
I es fa servir?
Sí, sí.
Encara
sí.
Es fa servir, això?
No sé molt bé quin és l'origen, de la paraula.
Jo tampoc t'ho sabria dir. A part, en català i en castellà és exactament el mateix, eh?
Ah, sí.
Espavila-te.
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 Sí, sí, però amb un imperatiu. Està
amb
molt
un imperatiu,
com ho
dius tu. Espavila't. Sí.
Fixa't, no? Perquè, clar, però què vindria a ser? És a dir, és... hi ha coses que les has de fer tu mateix, no? Que un altre no te les pot fer.
I de petits i de
ni
grans.
De grans ni de mitjans, està clar, està clar. No? A part, a més d'això que deia aquell, si vols fer les coses ben fetes, fes-les tu mateix.
És així.
És així, a
no, veure. No és una qüestió d'egoisme, ni de vindicació de la personalitat, ni de... No. Hi ha coses que només depenen de nova... Les pot fer un.
Les pot fer un. I justament que de vegades, com, has dit alguna cosa així com... per evitar conflictes no es fan, però més val tenir conflictes en l'intent d'espavilar que no tots els conflictes que es deriven de no espavilar. Perquè ja tens dos problemes.
Entre els nostres aprenentatges, ens costi més o menys, hi ha d'haver el de poder-nos desenvolupar. Algú ho sabrà fer de manera millor, un altre ho sabrà fer amb més esforç o d'una manera no tan eficaç, però aquest sentit de desenvolupar-nos per nosaltres mateixos, d'una certa independència...
Clar, autonomia, en aquest cas l'infant, sí, és necessària. I diríem des de les dues bandes. És a dir, des de la banda de l'infant, però també des de la banda dels pares, que han de propiciar tot això. És, diríem, una condició del creixement.
Aquells que puguin pensar, això no ve sol amb l'edat?
No ve sol. L'edat és un factor. És a dir, i molt important.
D'acord. És a dir, hi ha nens o nenes que també d'alguna manera... no sé si dir, i si fem bé de dir-ho, s'espavilen sols, o tenen més capacitat, o tenen més iniciativa?
Sí. A veure, efectivament. I hi ha qui té, per exemple, problemes per anar massa despavilat. Perquè justament no s'espera ni les pautes, ni ja va fent abans de que... és a dir... no és un valor absolut, no és una cosa que és a dir, que ha d'entrar dintre d'uns certs paràmetres.
Trenca'ns uns quants tòpics. S'espavila més, i per això et dic, ens matises el que faci falta, s'espavila més un nen que tingui germans que un fill únic?
S'espavila diferent.
S'espavila diferent?
Sí, s'espavila diferent.
En quin sentit?
A veure, el fill únic és molt espavilat normalment. Però és espavilat, et diria, molt en el món dels adults.
Què vol dir això?
Home, és un nano acostumat a conviure amb adults, que són els seus pares.
Entesos.
Els que conviuen amb germans s'espavilen perquè ja no aprenen només dels pares. Aprenen dels germans.
D'acord, és com si diguessis el fill únic aprèn tot un seguit d'estratègies per aconseguir, no sé si dir... el favor o algunes coses dels adults?
Bueno, està acostumat a vincular-se amb adults, a participar de coses d'adults.
D'acord.
Diríem, pràcticament, o sigui, saben de tot.
D'acord.
És molt difícil deixar fora, perquè, clar, perquè costa més deixar fora el fill...
De la circumstància familiar.
Sí. No, aleshores, per exemple, és que saben tot dels diners que tenen al banc, el còdic PIN...
Això no és ni millor ni pitjor.
No és ni millor ni pitjor. Diríem que és una situació bastant particular.
D'acord.
Diríem perquè...
Ho dic perquè ja ho saps, hi ha tot un munt de tòpics sobre els fills únics.
Sí, pobre.
I sobre, no sé si dir, tòpics d'aquells que no acostumen en general a ser massa edificants, sobre determinats trets de caràcter que poden, d'alguna manera, identificar els fills únics en el sentit de persones més o menys consentides.
A veure, poden ser persones que marquin més el propi. És a dir, que...
Per raons òbvies.
Per raons òbvies, perquè mai han tingut qui li faci la guitza, no? O amb qui haver de competir, no?
O
de
compartir
les dues coses, efectivament. Lo qual no necessàriament el converteix ni en un egoista, ni en pitjor persona, ni res de tot això. Però és una circumstància, i diríem que per un infant, hi ha molts pares, però molts pares que et diuen que han tingut un segon fill perquè trobaven que era injust tenir un fill sense germans.
És un bon raonament, aquest?
A veure, si és una part del raonament, sí. Si és tot el raonament, ja no tant.
És que ara estiríem aquell fil per als casos, que no sé si existeixen o no, de pares que poden tenir dues criatures, dos germans, i que a cadascun d'ells els tractin com si fossin fills únics.
Bueno, és bastant habitual.
És bastant habitual.
A veure, diríem que es veu bastant.
Es veu bastant.
Sí.
El que té un, que ho tingui l'altre, el que...
Exactament.
Seria això,
el
duplicar d'alguna manera.
Efectivament. Però bueno, la germanor de tota manera existeix. Potser amb aquestes característiques...
D'acord.
No? Us explicava un dia d'aquella mare que deia que és que tenia habitacions per posar una en una habitació i l'altra en l'altra, però que no, perquè compartir habitació fa germanor.
D'acord.
I que l'altre no fa germanor, i que s'han de, com a mínim, una etapa de la vida, o en uns moments, i és cert, o sigui, és aquesta convivència, és aquest... perquè el que la germanor introdueix és la línia divisòria més clarament entre els adults i els infants, entre pares i fills.
Nosaltres som un grup, que som els fills, i vosaltres som un grup, que sou els pares.
Sí, tal qual. I direm, fan pinya els germans, justament per algunes coses, i també s'espinyen per altres. No?
Però... I fins i tot anant en cotxe, està clar, els pares van davant.
Exactament.
I la gresca va al darrere.
Amb els fills únics, es planteja moltes vegades la qüestió de dir, bueno, ja està bé, que la mare, per exemple, vagi sempre davant, o que el pare vagi sempre davant. Diu, escolta, aquí som tres, es tornem. I molts pares no troben l'argument per dir, home, també és cert, pobre, perquè sigui més petit o perquè sigui l'infant, perquè ha d'anar darrere. Bueno,
estem parlant de generalitats, eh? Si s'espavila més, un fill únic o un fill en germà.
Sí,
I aleshores ja parlarem de si s'espavila més un germà gran que un germà petit, o si a vegades aquesta, no sé si dir, aquesta jerarquia d'edat també marca.
També marca. Són llocs diferents, no? Amb la qual cosa les circumstàncies són diferents i espavila per coses diferents. O sigui, tot això forma part, o són, és el context en el qual es produeix l'anar espavilant.
D'acord. Segona qüestió. També ens agafem el tòpic, s'espavila un nen més si li falten coses que no s'hi té de tot?
Bueno, un tendria a dir que sí, que diríem que l'excés de medis no afavoreix a l'espavilar-se. No? Després, com dius tu,
amb tots els matisos,
en el cas per cas.
Però per si les dificultats espavilen o ens fan espavilar.
Diríem, si la manera de resoldre's implica posar
recursos propis,
aquí està, aleshores sí, clar que espavila. El qual no treu, no implica, no? Per exemple, l'altre dia em deia una persona, diu, no, que ja el marit deia que quan tinguessin fills, el fill treballaria amb 14 anys perquè espavilés. Bueno, tampoc és això, Hi ha altres maneres d'espavilar. Però també és una qüestió, fixa't, és cultural, és familiar, no? Potser això, hi ha persones que han espavilat treballant de molt petits, i hi ha altres que han espavilat sense treballar fins als 23 anys. I els ha pillat això pel mig, la crisi aquesta, i ja ni fins als 25.
Perquè hi ha una edat per espavilar-se?
O sigui,
t'ho pregunto així, si és que
a cada edat ens hem d'anar espavilant de coses
d'una manera,
diferents.
D'acord.
Sí. Diríem, Sempre és necessari, és a dir, sempre és necessari aquest espavilar-se. El que passa és que ha de ser adequat a l'edat, adequat a les circumstàncies.
És a dir, els pares no poden pretendre que un nen de 8 anys tingui la capacitat d'espavilar-se d'un jove de 25 o puguin comparar-se amb el que ells suposadament feien en aquell moment, etc, etc. No.
No. Exacte. Això és descontextualitzar,
sí.
No? I aquest espavilar també és un gaudi pel fill. O sigui, l'infant...
La satisfacció personal d'haver aconseguit...
De fer les coses per si mateix, de trobar els recursos. De vegades l'espavilar té que veure fins i tot amb demanar ajuda, eh? No vol dir ser Robinson Crusoe.
D'acord, és a dir, que no caiguin els desanells per demanar ajut.
Exacte.
A qui s'hagi de demanar en algun moment, perquè és un recurs per poder avançar.
Exacte, o sigui, perquè el que ell ha de saber és que aquella situació l'ha de portar ell, l'ha de resoldre ell, amb els assessoraments, acompanyaments, que si, mira, els deures, sense anar més lluny.
Aquell famós moment de fins a quin punt els pares han d'ajudar o no.
Aquí està. És a dir, la primera qüestió, el que ha d'anar portant la responsabilitat de fer els deures, de posar-se, és l'infant. No són els pares, és l'infant. Els pares, si poden, hauran d'estar ja a tir per quan el nano demani, o per dir, escolta'm, com és que encara no t'has posat a fer deures? No, és que estava esperant, és que estava veient... A veure, en aquest sentit, l'espavila no és agafar-los al setembre i dir, bueno, oi que ja saps que has de fer deures cada dia? Diu, molt bé, doncs vinga, tot el curs a fer deures.
N'hi ha de respondre, suposo, Roman, el que ens deies en principi. Quan hi ha una dificultat, allò de dir, espavila, sense donar cap altra opció més que l'ordre... No serveix de gran cosa, tampoc.
No, gens.
És a dir, l'espavila per espavila? No.
O sigui, a veure, el que té justament és que és molt sintètic i molt succinct. Sí, és a dir, sí. Però el que passa és que apunta a l'essència de la qüestió, l'espavila d'aquest. I diríem, i no és cap mentida, normalment. És una, té una veritat allà. La qüestió és com s'arriba a aquest espavilar. És a dir, no serà per dir espavila que l'altre espavilarà. És a dir, necessitarà també... de vegades costa d'escoltar les coses que diuen els nens. No? És que no sé per on començar.
Caram, una frase que hem dit tots.
Però és molt bona. Tot molt bé, anem a pensar.
I que molt probablement continuem dient en moltes ocasions al llarg de la nostra vida. No sé per on començar, per exemple.
D'acord, però si la resposta és espavila,
mal assumpto.
Perquè ell ja està dient que no. O sigui, quan diu que no sap per on començar, és que està intentant començar per algun lloc.
I l'espavila dels pares és no saber com aconsellar, vaja.
Clar, però és que moltes vegades també és això. Com no ho resolguis tu, jo què sé. Però escolta, igual també convé dir això. Mira, és que jo tampoc sé per on hauries de començar. I de vegades això tranquil·litza. Diu, bueno, doncs serà que ho hauré de descobrir jo, perquè el pare no m'ho pot dir o la mare no m'ho pot dir. O de vegades, això que parlàvem fa poc de la qüestió de la importància de reflexionar, d'aquesta possibilitat de pensar junts. És a dir, molt bé, és que... Aquest és un començament. La pregunta de per on començar ja és un començament. Doncs a veure, què veus tu? Oh, és que si tal... Bueno, no, mira, sembla que si dius tot això... Primer, això em sembla que va abans, no veus què tal?
Segurament molts ens podem imaginar moments propis nostres o que hem vist en altres famílies de la típica circumstància de la vida que, jo què sé... Va, posem en 2 anys, davant nostre hi ha un problema i girem el cap per mirar la mare o per mirar el pare i sense dir res, perquè no cal dir res, i molt probablement tampoc som capaços de dir gran cosa, aquella mirada demana ajut.
Sí.
I a vegades el pare o la mare ens fan un gest amb la mà com allò de dir, vinga, va...
Comença tu.
I molt probablement aquesta és una de les No sé si de les primeres metodologies que recordem per espavilar-nos, probablement.
Bueno,
no?
o és una pregunta.
Una pregunta
adreçada als pares, això, puc?
Puc.
Perquè també...
Sí, sí. I els pares ens tornen...
Clar, i si els pares van i fan l'acció, la resposta és no cal. No cal que espavilis perquè ja t'ho donem o ja t'ho fem.
Ja vinc jo,
exactament. Que de vegades és una resposta pertinent i adequada. O sigui, si el nen mira a veure si sí, sí. No sé què farà...
Podem tenir un gos davant que ens espanti...
O l'oli bullint,
per
que
exemple.
Si vol ficar un,
sí, sí, sí.
El que sigui, un tronc al foc, no sé, mm-hmm. Coses que no siguin adequades i que corresponen, diríem, a aquesta funció de cura i d'atenció i de cuidado que han de tenir els pares amb els seus fills.
D'acord.
Però és diferent justament quan un nano mira i és una cosa que està al seu abast,
sí.
I justament la resposta que donguin els pares incita i estimula i no inhibeix i no refrena l'intent d'espavilar.
D'acord. Per tant, els pares són els primers, òbviament, que saben fins a quin punt el seu fill o la seva filla pot ser capaç de fer una determinada acció i
sí.
El poden motivar a que la faci.
Sí, i en aquest cas és més aviat que està... no desmotivar-lo, seria, no? Perquè
quan
està mirant, i hi ha aquesta pregunta,
sí.
I diríem que no sé com dir, no és mala qüestió, al revés, o sigui, un nano que està mirant per veure si pot fer o no pot fer, és que sap que hi ha coses que es poden fer i altres
que
no.
Però ens imaginem aquella eterna imatge de nosaltres davant un aparador d'una pastisseria i que volem alguna cosa... I mirem, i nosaltres acabem atrevint-nos a demanar si volem un ensaïmada, un croissant o una coca o el que sigui.
Bueno, a veure,
i és la nostra primera compra, per dir-ho d'alguna forma, o demanem a algú que no és el pare o la mare que faci alguna cosa. No?
Però això és, per exemple, és una imatge, podríem dir,
sí.
d'una forma d'espavilar. El fer això o el no fer-ho no el converteix
en espavilat.
En espavilat, exacte. No sé com dir, no és un estatus que tu, o no és el club.
D'acord.
El club de l'espavilat. Soc soci del club de l'espavilat.
Això no
ve, tinc el carnet.
Això no ve d'una manera...
No. A part, tenim, diríem, graus diferents.
D'acord.
És a dir,
això s'adquireix.
Sí, això
i
s'adquireix...
I no som igualment espavilats en unes coses que en unes altres.
Exactament. De vegades, justament, hi ha discrepàncies entre pares i fills respecte a aquesta qüestió. El pare li diu que a veure si espavila per coses que el fill considera que no tenen cap gràcia, no? Que per ell, o sigui, demanar croissant a aquell senyor que no coneix de res no té cap gràcia. Diu, escolta, demana-ho tu, jo no... perquè l'haig de demanar jo, no vull, i no vol dir que no sigui espavilat, bueno, vol dir o que no li donin importància, que no li donin transcendència, però potser el pare sí que voldria que ho fes, i aquí, bueno, tenim un altre tipus de conflicte, diríem, no és un gran conflicte, però en principi de conflicte que va més enllà de l'espavilar o no espavilar, o sigui que és una qüestió bastant subjectiva respecte al que és espavilar i al que no.
Seguim amb el tòpic. Un espavilat, en el bon sentit de la paraula, és a dir, perquè no sé si en el mal sentit seria un murri, però un espavilat en el bon sentit de la paraula, aprèn més aviat tot allò que fa referència a les responsabilitats personals?
Clar, és que aquí entrem... Hauríem de veritat, el proper dia ja ho miraré més, la definició, a veure si la trobem.
D'espavilat.
Si sí, perquè ens dona
molt de
sí. Ens situa. Perquè, clar, el context en què s'utilitzen les paraules també marca molt. A veure, de vegades, quan és un context infantil entre nens,
sí.
L'espavilat és el que va més ràpid, no? El que... abans troba recursos, opcions, possibilitats, el que es posa en marxa més aviat, però que diríem que això bueno, el converteix a nivell social en un espavilat social.
D'acord.
Has trobat la definició?
Has espavilat, sí, esclar. En Romany estava pensant, dic, estava buscant, efectivament. No és que sigui espavilat, era una qüestió que venia per la conversa.
Vale.
Del diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. Adjectiu de la família, bé, de tot allò que fa referència a l'enteniment. Algú viu, despert, deixundit, que és bàsicament un sinònim de despert, i com a exemple és un noi molt espavilat, tot ho entén de seguida.
Vale.
Aquí ens serveix aquesta definició.
Sí, però...
Sí i no, tu no estàs parlant d'això.
No.
Tu estàs parlant d'una actitud.
Estic parlant d'una... d'assumir, no?, o d'incorporar la necessitat... Més en el sentit de l'autonomia. De fer pel seu compte. És igual si és molt llest o poc llest.
D'acord. Si no, si és capaç o no de ser autònom.
Clar, la capacitat és l'autonomia.
Sí, sí. No es tracta que tingui quatre carreres o cinc, sí, ni que sigui capaç de...
Efectivament. No? O de que aprengui ràpid.
O de que aprengui ràpid.
Efectivament. Hi ha qui espavila més aviat i hi ha qui triga més a espavilar. Però, bueno, el temps de cadascú és el temps de cadascú i això... Mira, una cosa que no té a veure amb l'espavilar, però sí que té a veure amb l'autonomia, és l'adquisició de la marxa. I una cosa que hauria de ser com... El marge que té de normalitat és absolutament al·lucinant. O sigui,
t'estàs referint a aprendre a caminar?
Sí, sí,
caminar.
La bípeda estació és... Comença, em sembla, als 7 mesos, als 8 mesos.
Allò que sembla una tonteria
i
que basta una franja d'edat...
Fins als 18 mesos. És a dir, que hi ha un nano d'un any i mig que no camina... I és normal. Dius, ostres, pues hi ha un altre que porta el doble de temps ja caminant.
Caminant.
No, o sigui, la meitat d'aquell temps l'ha passat caminant.
I l'altre encara no ha començat. O no ha començat.
O s'aguanta per tot arreu, però no camina sol.
Sí.
És a dir, que els temps, aquí hi ha un component maduratiu, hi ha molts components... Però per venir a dir que els temps, justament, que no cal ser el primer, ni el més ràpid, ni el més llest.
Sembla mentida que hi ha un moment en la vida en què dona la sensació que tot ha de ser d'una precocitat absoluta, que és quan són petits.
Bueno, però mira...
I en canvi, després, com van avançant els anys, a vegades les coses costen. Costen enormement,
I sobretot els pares, els que costen, que no volen que vagin tan ràpid.
Costen enormement, I en canvi, quan són petits, tot ha d'anar molt ràpid, a veure si camina ja, a veure si tot plegat, no?
Sí, el que passa és que, clar, abans de que passin, les coses es veuen molt bé. Quan comença a caminar, els pares comencen a córrer que no veus. És a dir, que dius, ostres, potser no estàvem tan malament, quan no caminava.
Quan estava allà.
Clar, quan el deixaves allà ja, no podia anar molt lluny.
I ara però resulta
ara et gires que
a tapant d'olls i a amagar làmpades.
Sí, sí, i on s'ha ficat.
I on s'ha ficat.
I surt al carrer, i al cotxet, i bueno, tot agafa una altra dimensió. Justament perquè l'autonomia té a veure amb les adquisicions. Les adquisicions obren autonomies. I les adquisicions també tenen relació amb canvis i amb pèrdues. És a dir, adquirim algunes coses, però també ens hem de desprendre d'algunes altres. Que l'espavilar, no?, en el sentit de l'autonomia, no és només adquirir, sinó també és deixar coses. Per exemple, toca deixar el xumet.
Per exemple?
Menja sol, dorm sol, però... tot xumet. Bueno, o sigui, ha fet algunes adquisicions però té encara algunes adherències a coses anteriors. A veure,
que cal resoldre.
Que cal, exacte, que cal deixar enrere en algun moment. En algun moment, diríem, no ve d'un dia, no, per això deia els marges aquests que són més grans del que sembla. No? El problema és quan els marges s'utilitzen com... O sigui, el més enllà del marge.
D'acord.
És a dir, tens un any i és com que quan passa l'any comencem a pensar a veure què. No, és que l'any era justament per anar pensant i anar fent.
D'acord.
No per esperar que acabi, per començar a plantejar-se de què s'ha de començar a fer.
D'acord. Eh? Una més, i continuarem la setmana que ve. Quan som conscients que ens poden fer por determinades coses, ens costa més, no sé si dir, assolir determinada autonomia per fer també determinades coses?
Bueno, és que, a veure, justament, té molt a veure amb les pors.
Té molt a veure amb les pors.
Sí.
Perquè, esclar, hi ha una franja d'edat, quan som petits, que sembla que no tenim por a res, fins que arriba un moment en què ens comencen a espantar determinades coses.
Segurament que amb el creixement les pors canvien, eh? Això segur.
D'acord.
I s'adquireixen algunes que abans no es tenien.
D'acord.
Hi ha més consciència.
Molts
sitgetans
ho saben, sobretot per allò, per festes majors en què primer el foc no fa por i arriba un moment en què aleshores ens fa una por horrorosa i ho volem ben lluny.
Clar, perquè és la por al mal.
Al mal.
La por al mal. A més o sigui, que hi ha més sensacions de fragilitat, per exemple, o de vulnerabilitat.
D'acord. I per tant, això ens retreu
de fer
moltes coses.
Quines coses, de posar-te... Mira, l'altre dia em comentava un jove que havia d'estar a Brussel·les l'endemà dels
atemptats.
En el mateix aeroport, tenia el vol i tot. I li dic, ostres, que fort, no? Diu, bueno, era el dia després. Inclús, encara que fos el mateix dia, escolta, volies estar a l'aeroport, però no necessàriament en el lloc de la bomba. No? Has pogut estar a l'altra punta, com tanta altra gent. És impressionant. És a dir, les reflexions és que, bueno, molta mala sort hauries de tenir perquè just et toqui. Un adult més, ja no pensa aquestes coses. Diu, ostres, no fotem.
I un adult amb fills encara menys, no?
I un adult amb fills encara menys. Efectivament. Però bueno, dic que les edats tenen això,
també
marquen diferents pors. Tu parles amb un senyor gran o una senyora i la quantitat de pors i precaucions
sí,
i prevencions
sí,
que
sí.
Però ells que et diuen? Diu, oh, és que no, perquè l'altre diu, jo mai he vist que no sé què, diu, pues jo he vist tres o quatre vegades.
I per tant tinc tot el dret a dir-ho.
Té més por.
Una altra cosa és projectar el meu patiment a l'altre.
Aquesta
és una altra. Continuarem amb aquest fil la setmana que ve, 3:15, des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barravets número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve. Adéu.